No, envieu les receptes a través del telèfon del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maria.
Va.
Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Cop de la justícia europea a Carles Puigdemont i Toni Comín. El Tribunal de Justícia ha desestimat el seu recurs contra la negativa del president del Parlament Europeu a reconèixer-los l'escó per no haver anat a jurar la Constitució a Madrid fa 5 anys. La sentència podria tancar la porta definitivament a Comín per accedir a l'Eurocambra aquesta legislatura. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Puigdemont i Comín perden davant la justícia de la Unió Europea la batalla pel seu escó en l'anterior legislatura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat l'actuació del Parlament Europeu fa 5 anys, quan el llavors president Antonio Tajani els va negar la condició d'europarlamentaris guiant-se per la llista enviada a Brussel·les per la GEC, on no hi figuraven per no haver anat a Madrid a jurar la Constitució. Els jutges europeus conclouen que el president del Parlament Europeu es va limitar a fer el que estava obligat a fer, prendre nota de la llista de diputats electes notificada per les autoritats espanyoles. La sentència d'avui complica molt, si no fa impossible, que Comín pugui ser eurodiputat en la legislatura actual. El Parlament Europeu, de moment, assegura que pren nota de la sentència i que els serveis jurídics l'estan estudiant. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Més notícies, Sara Riera.
Doncs ve una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio i abans que es conegués aquesta resolució de la justícia europea sobre els escons de Puigdemont i Comín, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es posicionava així.
Però jo crec que tot el que sigui facilitar la presència de les persones que han estat escollides per la ciutadania és bo i és lògic.
I sobre el català a Europa, el conseller Duch s'ha mostrat confiat que es pugui utilitzar el Parlament Europeu d'aquí un any com a molt tard. Ara bé, admet que la seva oficialitat a la institució trigarà molt més perquè el suport dels 27 països cal el suport dels 27 països de l'Eurocambra.
I ara sentiu això. Són els familiars de les víctimes del tiroteig del barri de la Font de la Pólvora de Girona a les portes dels jutjats, on ja han passat a disposició judicial 3 dels detinguts dimarts a Granada. Girona, Clara Jordan.
Són el matrimoni considerat autors dels fets i un cunyat del principal sospitós que han arribat als jutjats enmig d'un fort desplegament policial ara fa una estona. El quart detingut ha de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Els familiars de les dues víctimes i els altres dos ferits reclamen pels detinguts presó permanent revisable i que no tornin a sortir al carrer. Recordem que les detencions es van fer dimarts a Granada, on els detinguts s'havien refugiat just després de fugir del barri la mateixa nit de la revetlla.
Israel manté els bombardejos al sud i a l'est del Líban, malgrat la crida internacional a un alto el foc de 21 dies. Un atac de matinada en una població a la vall de la Beca ha fet 23 morts, segons l'alcalde. Totes les víctimes serien sirianes i majoritàriament dones i nens. Aquest mateix Hezbollah també ha llançat coets contra el nord d'Israel, sembla que sense provocar víctimes. Entre els libanesos estem ara una incursió terrestre, sobretot arran del missatge del cap de l'estat major israelià a les seves tropes, en què demanava que estiguin preparades per aquest pas.
Les fotos de Joan Carles de Borbó abraçat a Bàrbara Rey, que s'han fet públiques aquesta setmana, són les que l'artista va fer servir per exigir diners i favors al rei emèrit. Les imatges les ha publicat una revista neerlandesa i són de l'any 1994. 2 mesos després d'haver fet les fotos, l'artista va exigir diners al rei emèrit per no fer-les públiques i Joan Carles es va adreçar als serveis secrets espanyols per fer els pagaments. El cas el va destapar en un llibre el periodista Javier Chicote a partir de l'arxiu personal de l'exdirector dels serveis secrets Emilio Alonso Manglano. El mateix Chicote ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio que per destruir les fotos Bàrbara Rey va cobrar 25 milions de pessetes i Televisió Espanyola li va donar feina.
Este es el primero de los al menos 2 chantajes que hizo Bàrbara Rey. Faltaban por ver las fotografías de las que se habla en esas conversaciones que tuvo el rey con Manglano. Y se da orden de pagar para que estas imágenes no salgan. Y ella se compromete a entregar el material y que no haya copias, claro. Obviamente, como en todo chantaje, el chantajista se guarda copias, ¿no?
Posteriorment, hi hauria hagut un segon pagament de 600 milions de pessetes, en aquest cas per evitar que es fessin públiques unes gravacions de vídeo i àudio de Joan Carles de Borbó a casa de l'artista. Esports, Marcos García.
El Barça suma la setena victòria a la Lliga i continua com a líder invicta. Ahir, Barça 1, Getafe 0, amb gol de Lewandowski, Iñaki Peña de porter, amb Pablo Torre titular i descans per a Pedri. El Girona ocupa provisionalment la dotzena posició de primera, pendent dels resultats d'avui, això sí. L'equip gironí va empatar a 0 amb el Rayo Vallecano. Avui, Espanyol-Villarreal, a partir de 3:15 amb la transmissió de Catalunya Ràdio. Encara en futbol, el Barça accelera per incorporar el porter Chesney. S'espera que el polonès de 34 anys passi la revisió mèdica aquesta setmana abans de firmar com a porter blaugrana fins a final de temporada. A la Champions d'handbol, Kielce 28, Barça 32, tercera victòria blaugrana en 3 jornades de Champions. Al Mundial de Futbol Sala de l'Uzbekistan, eliminació per sorpresa d'Espanya. Els vuitens de final contra Venezuela per 1-2. I avui arrenca la final de la prèvia de la Copa Amèrica de Vela. S'enfronten el Luna Rossa i l'Ineos Britània per un lloc a la gran final contra el Team New Zealand.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 11 i 6, se'ns fa molta il·lusió que avui ens acompanyi el professor Xavier Giró. Què tal, com estàs?
Bé.
Bon dia, bon dia. Tu? Jubilat?
Fa una estona, ja.
Com portes la jubilació?
Gairebé 3 anys.
I què tal?
Bé, no me n'he entrat gaire de que m'he jubilat, perquè faig coses per aquí, coses per allà.
No,
i a més, quan treballes, diguem-ne, amb un sistema, ja t'organitzen la vida, una part de la vida. I ara, com que no treballo en un sistema, doncs me l'he d'organitzar jo, i això m'ocupa molt.
El professor Xavier Giró va ser durant molts anys professor de periodisme polític a la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma, ha sigut professor de molts dels periodistes que estan treballant en primera línia, en segones línies i terceres línies d'aquest país, i és un home que quan entrava a la classe sempre et provocava molts interrogants, no? Tu anaves allà sabent les coses molt clares i quan sorties allà no en tenies ni idea de res. O sigui, i deies, hòstia, però de què m'està servint aquesta classe? Doncs precisament d'això, de qüestionar-me moltes coses.
Sí, és un bon resum del que jo desitjava. No sé si...
Però, doncs això ho aconseguies. Però, sí. I ara ets publica un llibre que es diu Contra la neutralitat, un periodisme de pau i de lluita, i vens a reflexionar una mica. Crec que és un llibre, per cert, que no és només pels periodistes, sinó que és un llibre una mica per tothom.
Sí, és ben bé així. Fins i tot havíem pensat en un títol anterior, que no vam treure, que era Periodisme per tothom, en el sentit que tothom ha de saber com funciona el periodisme, com llegir-lo, com escoltar-lo, com descomposar-lo, per entendre què li diuen, com li diuen les coses, fer les seves lectures, comprendre també per què quan es fan coses malament com és que ha passat això, no? Com és quan fem malament? Per no demonitzar les persones, sinó entendre els processos, no? O sigui, aquesta és la voluntat del llibre. Però, bueno, li hem posat un altre títol, que és més revelador, també, del contingut, perquè parla, doncs, explica com funciona el periodisme, com analitzar i com... Bueno, hi ha molts exemples, no?, de coses mal fetes i coses ben fetes, i com fer-ho millor, i com la gent pot entendre tots aquests mecanismes, no? Bueno, és que sí, és per periodistes també, perquè hi ha alguns capítols que s'afina força. Però és llegible, eh? No és,
sí, no. Però, per exemple, mira, tres titulars de tres diaris diferents que parlen de la mateixa notícia. Israel continua bombardejant el Líban i Hezbollah llança un míssil balístic a Tel Aviv. Això és diari ara. Una altra notícia del País. L'ofensiva d'Israel al Líban. Bombardejos, desallotjaments i centenars de morts. Te'n posa l'accent, per exemple, als morts. I encara la mateixa notícia, estem parlant dels mateixos fets. La Vanguardia. Israel a la recerca del cap de Hezbollah.
Clar. Cada diari ha triat...
Un bombardeja, l'altre hi ha centenars de morts, i l'altre va atacar el cap d'un de Hezbollah. És a dir, són tres maneres de mirar la realitat.
Sí. Tres maneres, i cada una té un cert biaix polític diferent, no? Posa l'èmfasi en una cosa diferent. Una la posa en la... Bueno, amb una aparença... És que ara no els tinc a mà, eh?
Sí,
el que... Exacte, el que diu. Contenir el bombardejant, bueno, és com... És un fet, no? I una mica es planteja com a escèptic, no? Però no deixa de ser una mica negatiu, perquè bombardejar un país, doncs, i saps que hi haurà gent, i no només saps que hi haurà gent, o sigui, ja ho sabíem que hi ha gent, perquè no acaba de fer-ho avui. És a dir, aquesta titular cau sobre un coixí de coneixement i visualitzat, a més, no? On te veus molts civils morts. O sigui, no deixa de ser una manera implícita de dir això no està gaire bé, sí? I això no anem bé perquè escala. El segon, l'ofensiva d'Israel al Líban, bombardejos, desallotjaments i centenars de morts, posa més en evidència que és un desastre, això, no? I el tercer, Israel, a la recerca del cap d'Hezbollah, doncs...
És purament militar.
Bueno, és el que diuen, és el discurs del govern d'Israel. I tots tres diuen Israel, que és una manera curta de dir-ho, i que per molta gent ja es comprèn que no és tot Israel, però no deixa de permetre que la lectura sigui com tot Israel. I no és tot Israel, és el govern d'Israel i el seu exèrcit. I no podem negar que...
Per no criminalitzar la gent que viu a Israel.
I té un suport d'una part de la població, no?
Sí, sí. Però en conflictes és molt difícil, això, no?
Sí, sí, bueno,
bé. I, de fet, tu estàs en contra de la neutralitat, i així ho expressa el llibre, bàsicament perquè és impossible no explicar les coses d'una manera subjectiva, no?
Sí. És a dir, el que expliquem sempre va carregat, en alguna mesura, ideològicament. Es posiciona a favor o en contra, o amb una aparent neutralitat que no és acceptable davant de l'abús de poder. I el que està passant a Israel i Palestina és un abús de poder clamorós, sí? Llavors, no és que no la vulgui, és que a més és impossible, sí? Si dius, nego que existeixi
aquesta neutralitat... Ni existeix ni és benvinguda.
Exacte. I llavors, ja que no és benvinguda ni existeix, fem-ho bé, o sigui...
Clar, però tu surts al carrer, Xavier, i ara preguntéssim a la gent què és el periodisme... I dirien objectiu, no?
Clar,
de neutralitat.
No ho dirien. No ho dirien, que és pitjor encara. Dirien, hauria de ser objectiu.
Hauria de ser, clar.
Sí? I no ho és.
I per què s'ha imposat aquesta idea?
S'ha imposat, és tota una complicació de... Bueno, hi ha diversos factors que empenyen cap aquí, no? Però hi ha diverses històries també que ho expliquen. Una d'elles era d'un senyor que tenia un diari a França i va veure que... clar, la gent escrivia el que volia, no? Però escrivien el que volien i la línia editorial que ell volia, doncs que només compraven el diari els seus fidels, els que els agradava aquella línia. I és més, els anunciants tampoc, només hi posaven anunciants que estaven d'acord amb ell. I llavors va dir, no, hem de fer alguna cosa aquí, hem d'inventar-nos, hem de...
Ser més transversals.
Sí, hem d'aconseguir que tothom posi anuncis i que ho pugui llegir més gent. I llavors es van inventar, de fet, el que ja es va inventar per una altra banda, el que va ser el fundador del Guardian, que era la frase de els fets són sagrats, les opinions són lliures. Bé, no és així, això. Les opinions està bé que siguin lliures, però els fets... seran sagrats, però els fets, quan tu els expliques, quan tu el tries un fet i no en tries un altre, ja fas una opció d'opinió ideològica. Mm. Perquè estàs dient, aquest fet és important. Això ja és un primer pas. Però, a més, després, amb les paraules que tries...
I amb l'ordre.
Amb l'ordre que poses, que dius, això és més important que allò altre, etc. Doncs, clar, estàs aportant una valoració d'aquests fets. Deixem que torni una cosa que com que anàvem comentant abans, se m'ha passat. Tots aquests tres titulars... que hem vist, d'Israel, podem discutir-los, podem mirar a millorar-los, no? Però penso que en aquesta cobertura ens està passant una cosa, bueno, ens passa a tota la societat, que és una sensació d'impotència brutal, no? A dir, com pot ser que això segueixi passant i no hi hagi manera d'aturar-ho, no? Però aquí també té una part de responsabilitat dels mitjans, o una part de... No dic que siguin els culpables, no? Però, esclar, si només fas que donar-me desastres, si només dius bombardejos i morts, i més bombardejos i més morts i més ofensives, no? I què fem? Quines alternatives m'estàs donant per empènyer cap a forçar aquest alto el foc, o forçar una treva, o forçar, bueno, a que no es venguin més armes, a boicotejar el comerç d'armes, en aquest cas concret, no? I això no ho estem fent prou.
Per tant, el periodisme no només és... no és neutral, sinó que és subjectiu, sinó que, a més a més, ha de ser compromès. Pel que
ha de ser compromès.
És de que, lluita.
Clar, perquè... Ha de ser compromès perquè, com que ja pren partit, encara que no vulgui, es pren de consciència d'aquest partit, no? I ha de ser compromès en el sentit que no volem la pau a seques. Va dir, si volem la pau, no hi ha guerra bona ni pau dolenta. D'entrada, això. O sigui, quan traiem la violència del mig, hem avançat molt, perquè llavors podem parlar del problema que sigui.
Clar, que el títol,
no?
O sigui, tu dius, contra la neutralitat, un periodisme de pau i de lluita. Clar, que és contradictori, de pau i de lluita.
És de lluita contra l'abús de poder. Mm. Una altra cosa és que això és relatiu. És a dir, que uns veuran que una cosa és justa i uns altres veuran una altra cosa. Això hem d'acceptar-ho. També és un acte de reconèixer que no tenim la veritat absoluta. La veritat absoluta no la té ningú. Tenim trossos de la veritat. I, de fet, ho podríem operar més bé si parléssim menys de la veritat i parléssim més de quina és la millor anàlisi d'aquest conflicte o d'aquell o de l'altre. O sigui, hem de comprendre la situació i les seves variables i llavors plantejar-nos que el que nosaltres fem com a periodistes, com incideix sobre aquella situació. Sí? Això és l'acte principal de responsabilitat.
Per tant,
no tant si una cosa és veritat o no.
Però sí que hauríem de tenir un principi de justícia.
Sí, que és relatiu. O sigui, buscar...
Clar,
una solució
si la neutralitat no existeix, la justícia...
Clar, també, sí, però és millor acceptar que és relativa. O sigui, no tenim certeses absolutes. Bueno, no les tenim absolutes, però sí que podem dir que moltes vegades l'opció és entre la vida o la mort. Entre el més patiment o menys patiment. I aquí... jo crec que la decisió és bastant clara. Ens podem equivocar. Podem proposar o prendre, dir unes coses que no són encertades. Bueno, rectificarem. Qui no s'equivoca? Qui no juga no s'equivoca. Qui no aposta no s'equivoca. Mm. Qui no empeny no s'equivoca. Això pot passar sempre. Però l'important és fer aquest camí. No és dir, jo ho dic i ja que passi el que passi, desentendre's.
I potser també estem en el punt que estem en el món del periodisme, aquesta crisi constant que arrosseguem també per falta de recursos, perquè, en fi, que durant molts anys també s'ha maltractat molt des de moltes empreses amb els professionals, però hi ha un nou fenomen, que és aquest fenomen de les xarxes socials, de les fake news, en què tothom pot informar, i, per tant, la credibilitat, que és el valor que tindria el periodista, també s'ha vist molt, molt franquejat, no?
Sí.
Molt tocat en tot això.
Clar. Bé, la credibilitat...
Es guanya
i es perd. Es guanya i es perd, sí? Perquè fixa't que... això és més delicat. La credibilitat es basava en aquesta fal·làcia que hem dit abans. Els fets són sagrats, les opinions són lliures. Si el periodista venia a dir, quan jo li parli de fets, confia en mi. Després les opinions cadascú dirà el que vulgui. Clar, però això no és cert. No és veritat que això sigui així. Quan li parli de fets, he de reconèixer que li estic transmetent unes idees, també. Val? Llavors, quina credibilitat? Què ens queda de la credibilitat? Jo crec que el que ens queda és un fenomen natural, no me l'invento jo. Jo crec que intento identificar-lo, que és una credibilitat no basada en aquesta fal·làcia, sinó una credibilitat de comprovar que ens uneix un objectiu comú de canviar el món perquè sigui més just, amb menys sofriment. I llavors, a partir d'aquí, d'aquesta confiança, ens creem els que diuen un i l'altre. Ara, si en aquest procés de diàleg o de conversa o de transmissió d'informació, no?, algú veu que dius mentides o que exageres, que dius coses que no toquen, llavors la perds. Però la part fonamental de la credibilitat ve d'aquest acord sobre quin objectiu tenim amb la nostra feina i de cara al món. No?
És a dir, que la gent vegi que ets un servidor públic i que, per tant, que vols aportar una utilitat a la feina que tu estàs fent.
Fer una societat millor. No podem dir que nosaltres només estem aquí per explicar el món.
Això vol dir que parlem massa els periodistes en general de coses inútils?
Bueno, aquesta és una derivada segona del fet de la industrialització del procés informatiu, no? O sigui, hem d'omplir hores i hem d'omplir butlletins i no fem res més que... Bueno, no fem res més.
Les fotos del rei i Bàrbara...
I dona-li una vegada, i una altra, i una altra.
Però no? També té interès informatiu.
No, què vol dir interès informatiu? O sigui, una cosa és que tingui audiència, no, per exemple...
Però en aquest cas jo crec que es combinen les dues coses, l'interès i l'audiència, perquè, per exemple...
L'interès? Quin interès?
Sí, home, durant molts anys, el CNI... Sí. I, per tant, tots, com a habitants d'Espanya, hem estat pagant uns pisos perquè el rei mantingués unes defenses matrimonials.
Sí.
I aleshores, surten les fotografies que demostren que aquella senyora tenia raó.
Bé, està bé. Doncs fem una vegada, dues, ja està bé. Ja n'hi ha prou. No cal repetir-ho 20 vegades. Sí?
Ja.
Ja està.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
O sigui, no cal recrear-s'hi. Però hi ha altres coses, també, més simples, que és... per exemple, les rodes de premsa dels polítics. No caldria anar-hi ni la meitat d'elles. Sí? I menys donar-los el titular amb ells. O sigui, un polític fa una... A vegades sí, no dic que no, però fan una roda de premsa i parlen d'algun assumpte, no? Doncs tu hauríem de tenir temps per bueno, hauria de tenir coneixement sobre aquell assumpte per poder anar valorant què és el que diu i fer un titular, que és el titular i la notícia, de l'enfocament que creiem fonamental sobre aquell tema, no el que hagi dit ell a la roda de premsa.
I això de les rodes de premsa sense preguntes?
Bé, bueno, és...
Tu no hi aniries. Si fossis periodista, creus que no hauria...
Potser sí que hi aniria, però és que no, mai, no titularia mai per, el titul, per la roda de premsa. Aquest diu, aquest proposa... Bueno, ja el pitjor de tot és quan els titulars diuen aquest creu que... Tu què saps que creu? No? O aquest tem, o aquest confia, o aquest farà. Un futur, tu poses la mà al foc per tu, algun d'aquest...
Puigdemont tornarà.
Bueno, per favor. Sí, bueno, és que fa riure una mica. Fa riure i fa pena. Fa pena, però clar... Si les condicions de treball que tenim no són prou bones en el sentit de no tenir el temps de preparar les coses, si vas a una roda de premsa i dius, i aquí de què va això? No? No pot ser això. No pot ser. No passa a tothom, eh? Hi ha gent que té més sort i amb els anys ha anat aprenent dels temes o va preparat, no?
Jo recordo el primer que feies, la primera classe, que ens deies a tots, mira, aquesta setmana hi ha una manifestació...
Ah, sí.
Per l'1 de novembre o el 12 d'octubre.
El 12 d'octubre, sí.
Aixequeu-vos i aneu allà i m'expliqueu què veieu. És a dir, perquè creies, ens venies a dir que el periodisme s'havia burgesat massa, no? Sí, que era un periodisme massa de saló.
No ens aixequem de la cadira. Bueno, no és que no vulguem.
Si és que a vegades no podem.
No podem, exacte. Si has d'omplir 2 o 3 boletins a cada moment, doncs no pots anar a veure la realitat. Sí? I és tot un núvol d'aquest diu, l'altre deixa de dir... No anem gens bé. Després hi ha altres coses, rutinàries, que, per exemple, jo sóc molt crític amb els assumptes de criminalitat i la delinqüència, en el sentit que jo, això són coses importants que passen, però està distorsionada l'atenció que li donem a això. Fem una atenció puntual, una i una altra, i un altre crim, o un altre atac, o un altre feminicidi, en lloc de fer un enfocament molt més sociològic, molt més de veure si això passa, per què passa, i parlem de les mesures que es prenen perquè no passi, estructural, sobretot. Sí? Perquè un fotiment dels delictes, de les presons estan plenes de delictes de gent pobra. Sí? Però llavors el problema és de la pobresa. No és de que hi hagi gent delinqüent. N'hi ha, no? Però, clar, però buscant la vida. Però no, llavors, clar, ens és més fàcil tenir una persona a la comissaria esperant, prenent nota de quants entren avui per la porta i quants en surten, i ja està, ja hem omplert, no? Sí, tenim assegurat...
Però això vol temps, el que demanes vol
clar,
temps.
Clar, clar, clar. És el que deies tu abans, de ens falten recursos, hi ha una precarització de personal, i menys gent hem de fer més coses, i ara no vegis amb la intel·ligència artificial, ja fotrem menys gent encara, no? No, esperem que no ho sé, ja que sé, oi? Però és un perill, no?
Clar, per tant, qualsevol acte periodístic és un acte polític,
sí,
perquè prenem decisions, i això vol dir que hi ha periodisme de dretes i d'esquerres?
Sí.
Clar. Bon periodisme de dretes i bon periodisme,
sí,
d'esquerres?
Sí, sí. Sí, n'hi ha bon de dretes. O sigui, un periodisme que es preocupa dels interessos de la gent privilegiada i els mostra els perills en què estan, sense enganyar ningú, com fa el Wall Street Journal o el Financial Times, és un bon periodisme. Pels de dalt. Sí? No diem que no sigui... Però, clar, si tens altres preocupacions, faràs un altre periodisme, pels de baix, potser.
Clar, però els moviments socials, per exemple, o els partits d'esquerres, acostumen sempre a desconfiar del periodisme, no?
Sí.
Sempre hi veuen molts més interessos del poder, perquè segurament que els mitjans han estat sempre en mans del poder.
Sí, en línies generals ha sigut així, clar. Els grans mitjans, ja, per fet de ser grans, ja són grans empreses, ja s'hi duen amb els de dalt. Després hi ha gent que treballa, però treballa per ells. I aquesta gent que treballa té marges de maniobra ideològics variables. A vegades són petits i a vegades són més grans, per motius diversos. Un perquè, per exemple, un és perquè els mitjans necessiten complir les promeses que fan en el sentit de... Ells, els mitjans, es comprometen a donar una visió plural de la societat, no? I llavors està bé que hi hagin diverses opinions en els mitjans i diversos enfocaments, no? O sigui, encara que sigui un gran mitjà de controlat per gent de dalt, pot tenir espais on això no ocorre.
No, clar, sí? I viceversa, també.
Sí. Per... Llavors, venia la pregunta venia sobre els moviments socials, no? És a dir, clar, llavors, com que els moviments s'han vist sovint distorsionats, tal com apareixien els mitjans, i desconfien, no? I fins i tot, bueno, a vegades justificadament i a vegades menys justificadament. Perquè els moviments socials És una cosa molt positiva que existeixin, no? Però també els hi passa, com a tots els actors, no?, que quan estàs en un conflicte, tu veus el discurs des del teu punt de vista. I fas allò tan típic, hem parlat alguna vegada, de maximitzar els teus encerts i minimitzar els encerts de l'altre. Maximitzar els errors de l'altre i minimitzar els propis.
Això no és bo, perquè això perjudica la credibilitat.
Clar, perquè això mostra que menteixes. Sense fer una mentida flagrant, és una mentida tendencial i distorsionadora, no?
Xavier Girons està presentant aquest nou llibre, Contra la neutralitat, un periodisme de pau i de lluita. També trobem les regles bàsiques, dius, instrumentals del periodisme. La primera, dius, és no dir mentides. Això, sí, sembla, sí. Això sembla clar. La segona seria dir quan la quantitat necessària d'informació i no dir-ne més.
Sí.
Que això potser ara no estem en aquest millor moment, perquè hi ha una intoxicació brutal. Sí, estem intoxicats, sí, d'informació.
Sí, sí. Estem intoxicats d'informació repetida, també, eh?
Sí.
Sí, sí. Costa triar... Bueno, la gent normal ha de costar triar les més importants.
Ja, però és que a vegades, per exemple, una notícia potser és un paràgraf. Llavors tu necessites omplir molt més en un diari. No?
Clar.
Llavors dius, bueno, posem-hi context. Però a vegades el context és superflu, perquè en aquest cas potser no hi cal.
És que context i context.
Ja, depèn, sí, però, sí.
Hi ha gent, per exemple, que diu... La gent que fa periodisme literari i pels voltants...
Que acaba fent literatura, a vegades.
Sí, però diuen, en el detall, com és allò? En el detall hi ha el dimoni, jo, sí? I no és veritat. Pot ser que ho sigui per una novel·la, no? El García Márquez ho feia. García Márquez enviava els seus investigadors a un lloc i deia, torna amb tot el que vegis, no importa el que sigui, tu torna tot. I clar, ell triava els detalls que volia, de tot el que li portaven, no? I això crea la... És un dels mecanismes de credibilitat. Donar molts detalls perquè llavors el lector o l'audiència percep que tu hi eres allà. Tu n'eres testimoni. És gairebé com fer una fotografia. Sí?
I tens la sensació que ets tu qui està fent la conclusió.
Ja estàs veient-ho. Sí. Tu trobaràs la conclusió. Que això és una altra fal·làcia, sí, aquella, sí, de dir, sí, jo només explico les coses i la gent ja decidirà. Por favor! Sí. No va així, això. No va així, això. Ens n'hem anat, del tema.
No. La tercera regla que també consideres, que també és òbvia, dius que s'ha de dir el que és rellevant, sí, i ser clar, perquè ho entengui la teva tieta de Cincinnati.
Exacte, la tieta o el tiet de Cincinnati.
És una frase teva mítica de les classes, aquesta, sí, la tieta, sí, de Cincinnati. És viva, encara, la tieta?
Sempre. Sí. És inescotable. Ara va amb el tiet, eh? Ens hem modernitzat, ah, i diem que entenguin el tiet i la tieta.
El tiet i la tieta.
Perquè abans encara teníem viaix.
De gènere.
Però,
per tant, fer-ho planer.
Sí, fer-ho clar. O sigui, és que a vegades hi ha gent que dius, aquest tio li paguen per amagar les idees o què? No? O sigui, un text que no serveixi, com per exemple tantes lleis, hi ha un moviment, eh, del món del dret que treballa per fer tots aquests textos comprensibles per a la ciutadania, perquè si no ho són, doncs és un dret que no val, no? Però això en periodisme també. Periodisme, que si no ho entenen els tiats de Cincinnati, no farem res, no? Perquè llavors no s'arrima a la societat.
Perquè també hi ha potser una idea de que equivocada, a vegades, a l'ofici, de voler ser massa pretensiós, de que no s'entengui, final.
Sí, fer veure que saps. No? Passa que moltes vegades no era un fer veure que saps. Més d'una vegada m'he trobat i dic, això per què ho poses? És el que ha dit aquest personatge, no? Dic, però tu ho has entès? No, llavors per què ho has posat? Si tu no ho has entès, tens un altíssim percentatge de possibilitats que no ho entengui ningú. Clar. I que estigui mal posat, a més. Dic, però és que ho ha dit. I m'és igual que ho hagi dit. Tu ets tu el responsable del que transmets al públic. Sí? I si ell ha dit coses malament, si ell ha dit coses que no tenen lògica, tu estàs transmetent-ho. Per tant, ho has d'embolcallar o reexplicar de manera que serveixi per la comprensió del conflicte que sigui, el problema que sigui, no? Si no, no fa... O sigui, quin sentit té la teva feina, no?
I l'ego és el principal enemic dels periodistes?
No, és un. És un enemic, l'ego. Però s'ha de tenir bastant d'ego, eh? Una de les coses que també deia a classe, no sé si te'n recordaràs, sí, sí, era... Però vosaltres, per què penseu que algú us ha de llegir? Quina pretensió és aquesta? O escoltar, no? Tu, és... Va, això que has pensat, això que has trobat, Has pensat bé que valgui la pena que la gent perdi el seu temps?
Perquè creus que és tan important el que dius.
Clar, no? Sí, no? Va, llavors, clar, hi ha un ego, no? Però el George Orwell té un escrit que recomano que tothom llegeixi, que està a la web, està en castellà. En català, en sembla, jo no ho vaig trobar. En català hi ha en anglès que es diu Per què escric? Per què escribo? Why I write? I ara ho dic així molt de memòria. I ell diu... I va recordant la seva vida. Diu, quan vaig començar a escriure, ho feia perquè m'agradaven les paraules. Bueno, m'agradava la llengua, així, no? I com quedava de bonic el que deia. I feia uns poemes que eren horribles. Diu, però, bueno, a ell li agradava. Diu, després... vaig tenir la sensació... Em va agradar la idea de que allò que escric queda. Sí? Després em va agradar molt veure el meu nom allà. Tenia un ego, era important, jo deia coses. Sí? I després de passar per la Guerra Civil a Espanya, em vaig adonar que escrivia per intentar canviar les coses. Diu, seria absurd negar qualsevol d'aquests factors avui quan escric. M'agrada la llengua, m'agrada com sona, m'agrada que hi hagi el meu nom, m'agrada que quedi i m'agrada, vull que transformi alguna cosa. Però deia, això sempre existeix. Però només quan el factor fonamental ha sigut voler canviar les coses, ha valgut la pena. O sigui que...
Fins aquí. Xavier Giró, moltes gràcies, de veritat, per compartir la teva sabidoria en aquests micròfons contra la neutralitat, que, per cert, d'aquí a poc més de mitja hora, tres quarts d'una, a l'escenari 2 de la Setmana del Llibre en Català, conversaràs sobre tot el que expliques en aquest llibre amb el Sergi Picazo, bon alumne també i bon company, que ha col·laborat activament en la seva publicació, i també amb la periodista Agnès Marquès, que abans ens acompanyava. Contra la neutralitat, un periodisme de pau i de lluita. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Recorda, només fins al 9 d'octubre, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta'n les condicions a les nostres botigues web i app.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Ancor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
És la setmana de la llançaria al Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com ara Triumph, Chantel, Selmarc, Le Charmel, Simon Perell, Philippe Matignon i més. Només fins al 6 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Catalans, catalanes, se'n ve que qui no té feina el gat pentina. El gato peina.
Avui, un nou capítol de Polònia. I després...
Ser trans és una victòria.
Crec que m'agradaria molt
Foses la meva parella lingüística.
S'apunta a mi? Ja sóc una Bob Pop Girl.
Bob in Translation. Aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
I ara entrem al búnquer.
Ah, intenta ser vegà ara. Carden unes hòsties, nano?
Ah, sí? Bacon vegano, 16 euros.
Hòstia,
collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar, clar.
Que si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema. Eh?
Clar, els vegetarians i vegans, que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn, sí. No? Si no t'agrada, no t'agrada.
No? Ah! Ara volem un Frankfurt.
Ara volem un Frankfurt. No. Ah, volem, volem la col en forma d'hamburguesa.
La col té forma de col.
Té la forma que té.
Dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
El Liceu inaugura la temporada del 25è aniversari amb Lady Macbeth de Mitsenc, l'òpera prohibida de Xostakovic. Amb la producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Josep Pons. Del 25 de setembre al 7 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Molt bon dia a tothom.
Què ens queda pendent?
Bàrbara Rey, bona nit.
Avui estic de molt maleït. Molt bon dia a tothom.
Però tu dius Maria, no?
Cada dia no, però avui sí.
I el rei com et deia, Maria o Bàrbara?
Chato.
O sea, al final sí que quieres hablar del rey.
Pues sí, tenim la família real en completo. La reina Letícia, les nenes, el rei Felipe...
Bàrbara Rey, moltes gràcies.
Tinc un amic meu que es va caure i es fa molt de mal, pobret.
Jo mismo.
Arriba l'hora dels temes pendents, el Gerard Joany, Ona Viñamata, Xavi Espinosa, Carles Roig, Joel Díaz, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens queda pendent a aquesta hora.
A aquesta hora ens queda pendent parlar de la monarquia espanyola, perquè tot just el dia que es va saber que el rei emèrit publicaria les seves memòries, una revista holandesa ha publicat unes fotografies on se'l veu a ell en actitud...
carinyosa.
Afectiva, carinyosa, amb l'actriu Bàrbara Rey, i també parlarem del Barça, perquè hi va tornar a guanyar i ja són 7 victòries en 7 partits.
Que som campions ja!
Encara no,
Com està el Pez Arrozas? Com està?
I hem de parlar també del diccionari català-alemany que els companys de la TDT li van regalar a Hansi Flick. Sí.
Ho vaig sentir. Brutal. Escolta, que per cert van dir que el Flick viu aquí a prop de la ràdio.
Sí. Diu que coneix Catalunya Ràdio perquè hi passeja sovint pel costat.
Sí, es refereix a Catalunya Ràdio com l'emissora del Turó Parc.
Del Turó Parc. Bueno,
ja és això, una mica.
Encara serem veïns, eh?
Sí, perquè vostè viu a prop d'aquí, no? Em sembla, Armínia?
Bueno, sí, a veure si me'l trobo passejant, eh? El trobo interessant, aquest home.
Ah, sí, eh?
De fet,
bueno, tots ens estem enamorant una mica d'ell, eh?
Jo no parlava d'això.
Parlem del rei emèrit.
Bueno, ya nos quedan solamente unos minutos para comenzar el programa.
Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento.
Dentro cabecera.
Ha sido espectacular.
Aquest matí hem dedicat bona part de la tertúlia a parlar de les fotografies del rei emèrit amb Bàrbara Rey, que acaba de publicar un mitjó
de comunicació. Holandès,
per això. No és qualsevol mitjó.
Són unes fotografies en què es fa evident que entre l'aleshores rei d'Espanya i l'actriu, o vedet, o el que fos, hi havia una relació, això, afectuosa, com a mínim.
No, hombre, no. És que, madre mía, ¿dónde ves tú la relación afectuosa?
Rubiales, bon dia.
Buenos días.
No parlarem d'aquest tema amb vostè.
No, és que yo lo único que veo son una foto de un hombre y una mujer.
Claro.
En un ambiente relajado.
Dices.
Vale, que en un momento dado, pues, se dan un piquito. Y nada más. Un piquito.
Dame un piquito, piquito, piquito. Dame un piquito. Venga, Jenny, súbelo.
Pero, escolti, no hi tornim al piquito perquè això no va de piquito.
No, me joda que ahora le vamos a arruinar la vida a un senyor jubilado por un piquito de nada.
Es que no es un piquito.
Hombre, sí que es un piquito, como el que le daría yo a mis hijas.
No.
el que le doy a mi madre todas las mañanas, a mi abuela, de verdad.
Bueno, no vagi per aquí. En tot cas, està confirmadíssim que hi va haver una relació, diguem...
sexoafectiva, eh?
Bueno, sexoafectiva.
Sense la part afectiva.
No, és que jo no puedo estar más en desacuerdo, ¿vale? Además, ¿cómo sabemos quién le está dando el piquito a quién? ¿Eh?
Ah, bueno, clar.
¿Cómo lo sabemos?
Al ser fotos
no tens.
Però jo crec que són tots dos, en aquest cas.
No, sí, que ara són tots los dos. Ahora son los dos, sí. ¿Eh? Y cuando yo le di el piquito de nada a la Jennifer Hermoso, dijisteis que si era consentido o no era consentido.
Piquito, dame un piquito, 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 dame un piquito.
Tregui aquesta música i, en tot cas, el seu petó amb Jennifer Hermoso és un cas totalment diferent.
No, però mira la foto, mira la foto. Si és ella la que le agarra la cabeza al rei, la coge en brazo y es que le pega un morreo.
Bueno, no ho sabem, això com va anar, perquè són fotografies.
Que la víctima és el pobre Juan Carlos, madre mía, con lo que ha hecho él por España.
Sí, ha hecho mucho.
Verse así.
Sí, sí.
Ha vendido muchas armas. A ver, ¿dónde está mi cámara? Que quiero decirle un mensaje. Majestad.
Es radio, això, Rubiales.
Majestad.
Sí.
Jo te creo.
És tan idiota, de veritat, és que...
No, no, i otra cosa, otra cosa. Si me dejáis hablar, por favor, que esto parece una peluquería.
No, a veure, què diu de la perruqueria? Què diu de la perruqueria?
¿Puedo hablar, por favor? Vale, que tengo una información clave para arrojar luz sobre este tema.
Venga, pues arroja.
Sí, rápido.
Bueno, a ver, es que hay un detallito, una minucia, observando las fotos que se han publicado hoy.
Sí, va.
Que dice, madre mía, cómo estaba la Bárbara Rey.
Què fa?
Buah, estàs pues estoy oliendo las fotos.
Fa
molta angúnia.
Bueno, mira, a ver, mira esta foto que s'agacha. Sí. Madre, pedazo de escote que me lleva. Qué par de bufa. Escolta. Madre mía.
No, no. La veritat que ha vingut per...
Es que tu mira el pobre...
Està llapant la pantalla del mòbil.
Ay, Dios mío, es que el pobre Juan Carlos no puede apartar la vista, madre mía, míralo. Si es que no le mira la cara. Con ese par de bomba yo me iba a la guerra.
No, vol fer el favor de callar, de veritat. Es que és...
Bárbara Reina.
És mule.
Bárbara Reina, que estabas pa ponerte un ático.
Fora d'aquí.
Bueno, vale, ya me voy, eh. Yo le daba.
Dale, va,
tío, guapa. Hoy mismo. ¿Está viva o no?
Y Bárbara Rey, claro, que está viva.
Bueno, aunque no lo estuviera, yo también le doy.
Juan Carlos también.
Bueno. Aquestes fotos, a més, diu que les va fer el fill?
Sí.
Sí, el Felipe VI.
No,
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 home,
no,
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 el fill d'ella, que tenia aquell el pallasso del circo, no?
No, no era pallasso, de fet, era...
Segons ha anunciat ella mateixa, era un agressor.
Sí, i domador, també domava tigres.
I pallasso, no?
Bueno, pallasso exactament no.
I el fill li fa les fotos a la mare... Tenir relacions amb el rei?
Sí.
Aquesta és gent està molt malament.
Bueno, una mica, si ara s'ha passat l'escena, sí.
Clar, jo, quan vaig conèixer el Juan Carlos, no era així.
Va conèixer? Juan Carlos?
Mira, no ho volia explicar. Però com que la Còpolo ja ho ha explicat una mica, doncs...
Què explicava?
Bueno, que s'havia trobat el Juan Carlos, no?, en una cafeteria de Gràcia.
Com a exemple.
Bueno, doncs havia quedat amb mi.
Ah, sí? Vostè havia quedat amb el rei Juan Carlos a Santa Maria de Gràcia.
Amb el Juan Carlos, sí. Bueno, de moment no ho explicaré, però també hi ha fotos que ho demostren.
Hi ha fotos?
I qui les va fer?
L'Antonio, el meu marit.
El seu marit va fer les fotos?
Era guaier.
A veure, l'àtic de Sant Gervasi vivim els dos, eh? No només havia de pringar jo, no?
Molt bé,
molt bé. Parlem de futbol, Armínia.
Bueno, millor. Un dia us ho explico tot.
Canviem de tema. Parlem del Barça, Getafe.
Li hem regalat un diccionari de català i alemany.
Es fa el perfè! Ja engresteig, es fa el perfè!
7 lletres.
El Barça que segueix imparable. La Lliga 7 victòries, 7 partits, i de moment no hi ha ningú que se li pugui acostar a la part més alta de la classificació.
Ahir, però va costar molt guanyar el Getafe, i a més ens vam emportar sobre el final amb una ocasió de Borja Mayoral, que ens hagués pogut costar 2 punts.
Sí, jo vaig tenir una mica de pèrdua, eh?
Se li va escapar el pipi.
Cal sosto, exactament.
Ja, bueno, ja. Però no cal que expliqui aquestes coses, perquè,
bueno, perquè
el partit
el passa.
Tampoc va tenir gaire història, però sí que em va cridar molt l'atenció que a la roda de premsa posterior els companys de la TDT van fer un obsequi a Hansi Flick.
Aquest diccionari català-alemany, alemany-català, tal com van fer ja anteriorment els companys de la TDT amb altres entrenadors del Barça, van començar amb l'època de Rijkaard.
Qué triste, por favor, qué triste. Los compañeros de Catalunya Ràdio. Jo soc català, sí? Que costi.
Sí, és català.
Que costi que sóc català.
Administrativament, sí.
I ja estan, una altra vegada, un altre cop, mesclando el deporte con la política.
Bueno, Pedrerol,
escolta. Així no, companys,
Així no, qué vergüenza.
No, compais, no, que no som cubans, eh?
Qué vergonya, compais. Qué vergonya.
Quina vergonya, sí.
Així no.
Sí. Diuen els companys de la TDT que Hansi Flick li va fer molta il·lusió el diccionari i per això el tenim en aquests moments aquí amb nosaltres.
Mira que és guapo, eh?
Hansi Flick, bon dia.
Ja, ja, bon dia.
Bon
good
dia.
Morning. Good Molt morning,
everyone. Hola, Hansi. Li ha fet un cop d'ull ja el diccionari? Escoltant la traducció simultània.
Yes, 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 good. I really appreciate the present and I think
it's agradat el regal.
It's good and I'm happy with that.
Sí,
and
ja està content amb això, eh?
Yes.
Però hi ha alguna cosa que li ha creat l'atenció, per exemple, o
La
traducció.
Yes. Yeah, good. I read some words in Catalan.
Ha llegit paraules.
And it's very funny.
Home, no sé si és very funny el català, no sé si és divertit, és un idioma normal, diguéssim.
It's lovely. For example, to say come back to the players.
Sí, torneu enrere. Per dir-ho, jugadors, torneu enrere.
Torneu enrere.
Yeah, you say?
Sí.
Enrebeixinament.
Enrebeixinament?
Enrebeixinament.
Yes, it's funny.
No, però nosaltres diem tornar enrere.
Enrebeixinament.
No, la paraula existeix, però nosaltres diem tornar enrere i ja està.
Another lovely word. Not good, not bad.
Ni bon ni dolent.
Ni bon ni dolent.
Yeah.
Com ho diem?
You say talatalera.
Sí, sí que és veritat.
Sí, és veritat,
talatalera.
Ja no queda ningú viu que ho digui, però sí.
Yesterday, the match was talatalera.
Talatalera. El partit d'ahir va ser ni bon ni dolent, no?
Em sembla bé que això no ha sigut gaire bona idea, eh, lo del diccionari.
More funny words.
A veure.
Una altra paraula, a veure.
Yes, look, to say stop the advance.
Sí, aturar una progressió, no? Aturar una progressió.
Un atac, sí.
Com es diu?
You say enya banya manya.
La banyanya? Com?
Anya nyanya. A
veure, deixem veure la dicció.
No, deu ser anya banya. Anya
banya. Anya banya. Anya
banya. Anya banya. Anya banya. Yes. Yes, I love Catalan.
Yes.
Yeah. It's like a dog. Wa, 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 wa. You talk Catalan like a dog? Wa, 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 wa.
Molt maco. Catalunya
Ràdio. El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en un altre...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprevo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com els cors d'enciam romà en natur, pack de 2 unitats a 1,39 €. Caprevo, amor etern als preus bons.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
S'acosta l'inici de la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, Midori, Masaki Suzuki, Yevgeny Kissin, Tonhalle Orchester Zurich, Lisa Batiashvili o Patricia Kopachinskaya, entre molts d'altres.
Abonaments a la venda a bcnclassics.cat.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Torna al finançament total només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Que bé que et va el finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Fins al dijous 3 d'octubre per compres superiors a 200 euros.
Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio.
I l'invent pendent, això és bo. Els invents pendent sempre estaran pendent.
Arriba l'hora de l'invent pendent, els dijous al matí de Catalunya Ràdio. Els temes pendents, reivindiquem invents que s'han fet a casa nostra. Joel, avui qui ens acompanya?
Doncs mira, feia molt de temps que li anàvem al darrere, i Ricard, i al final hem aconseguit portar el senyor Miguel Piedrola Coronel, un inventor que ve de l'Hospitalet de Llobregat i s'ha inventat un obridor de cafeteres, no? Ojo. No sé, suposo que de cafetera italiana, no, senyor Miguel Piedrola?
Benvingut.
Benvingut, un aplaudiment.
Bravo!
L'invent que ens presenta, és que diu, un obridor de cafeteres italianes. Sí.
Este. Hice primero este.
Sí. Este que... A veure, ho expliqueu per la ràdio.
Hem d'anar descrivint-ho, no?
Són dues peces.
Es para varias medidas de cafetera. Para varias...
Esponja el cercle.
Aviam, estem parlant d'una cafetera italiana.
Velles com velles.
Expliquem-ho perquè si no s'entendrà.
Les italianes, no?
Això és com una placa de fusta.
Sí.
Que es posa, posa sobre la taula.
Sobre la taula.
I després vostè té diferents peces. Diferents...
Per encaixar la cafetera italiana.
No ho saps encaixar.
No, ja veig que està tot ben preparat. Llavors poses això a sota, sobre la taula,
sí.
I després aquí sobre posaríem la cafetera per fixar-la.
Exactament.
Molt bé.
Vale.
Una vez que está introducido...
Una vegada que està introduït...
Una vez que está introducida la cafetera,
sí.
Empieza, nada más que hacerle un pequeño giro y ya está abierta.
I es queda fixa. Ah, ja està.
Però...
és senzill però efectiu.
A mi, si em permet una pregunta, o sigui, diguéssim, quin valor afegit té aquest invent que no tingui obrir-ho amb la mà, diguéssim.
O sigui, cremes, home, et cremes
amb la mà.
Això veure, evita la cremada quan la cafetera...
La cremada i el poder-la abrir.
És a dir, anem a situar...
Perquè les cafeteres majormente, sobretot les grans, no hi ha manera d'abrir.
No hi ha manera.
Jo no puc.
Vostè, Hermínia, potser...
Ni les Nespresso puc, jo.
No, les Nespresso no s'obre.
Això és res, molt senzill. És una fusta amb la forma del cul de la cafetera, perquè el poll és clec i pugui obrir sols.
I una altra peça per dalt, no, que entenc que és per obrir, no?
Perquè és el primer invent que vostè va fer.
Solamente con la mano se abre, nada más que hacerle...
Per la part del mànec, no?
Això està patentat? Està patentat?
Se coge con las dos manos,
si
le pega el pequeño giro, que es arrancar, que se desenganche.
Sí.
Una vez que se desenganche, ya está.
Sí, això està patentat, eh? Això està patentat.
Sí, sí, sí.
Clar, però ara que gairebé tothom té un Nespresso a casa...
La Nespresso es una cafetera,
sí,
que va muy bien para todas las personas que trabajan,
sí,
por ejemplo, jóvenes, gente que viven, bueno, aunque sea con su
en casa,
¿no? Pero son personas que no se dedican en su casa, hacen los cafés todo el día.
Que no son cafeteros cafeteros.
Exactamente.
¿Qué prens cápsules tú, Joel?
Jo, per exemple, que no soc cafetero cafetero, jo prenc el cafè només per la cafeïna, doncs jo tinc una Nespresso.
Verge Santa, quina vergonya, Joel. Nespresso.
Aleshores, has aportat més invents.
Entonces, resulta que, claro, hay fabricantes que las han hecho redonda la base.
Ah,
entonces, claro, dice...
Aquí te han
jodido, me han pillado.
Aquí te han pillado, ¿eh?
Entonces, estuve mirando...
Un adaptador.
Esta.
Això és un sergent de tota la vida,
sí,
no?
Un sergent.
Se pressiona,
i una vez que está presionada... La misma operación.
Fa gràcia, com comentava el meu company, que vostè es diu coronel, sí, i això és un sergent, no?
Molt bé. Bravo!
Bravo!
I aleshores, però veig que vostè... vostè va gastar-s'hi molts diners amb aquests invents, o no?
¿Cómo?
¿Va fer alguna inversió important, econòmica?
No.
No.
De temps,
això és un servei.
No, porque...
Inversión de tiempo, ¿no?
Claro, esto lo que importante sería de que lo cogiera una empresa...
Claro.
Que le interesase a...
Usted no va a poder fabricarse eso, ¿no?
Entonces, claro, fabricarlo, ¿eh? Yo no puedo... Claro. Yo hago el invento. He hecho el invento, lo he patentado y está...
¿Y quina empresa...?
Está al servicio de cualquier empresa que pueda cogerlo.
Si alguna empresa...
¿Quina empresa té en ment vostè que fos susceptible de comprar-li això?
Bueno, pues yo creo que son más bien exactamente
Molinex.
Empresas... Claro, exactamente. Empresas que se dedican a hacer cafeteras.
Claro. Ah, ya.
A fabricar la cafetera.
Ahora no tengo cafetera.
Un complemento.
Empresas que se dedican también a fabricar productos de cocina.
Claro. ¿Y ha dedicado mucho tiempo usted a desenvolupar aquest invent? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a eso?
Eso, bueno, pues hay que hacer... Para hacer todos los prototipos y todo esto es mucho tiempo.
¿Años? ¿Estem parlant d'anys?
Sí.
¿Años?
por lo menos 2 o 3 años, y luego dándole vuelta como lo podía hacer.
Fixem la cafetera para obrir. Sí. No.
Y luego, ¿el inventor nace o se hace?
Bueno, yo creo que esto se nace ya.
¿Es que sí? Hay un talento aquí.
¿Y usted hace inventos a demanda? Si jo li pido un invento, este me lo hace.
Bueno, necessita 2 anys per pensar. Oh,
clar,
bueno,
clar.
Has de tenir paciència. Pues una idea que et ve.
Què més ha inventat? Ens porta més coses, veig.
Bueno, este otro invento, que este no está patentado. Está el problema...
Como un mànec.
El problema de la bolsa de basura, que la coges y la vas a tirar y se te rompe.
Hòstia,
y luego vas llevando toda la basura...
Que sembles un desgraciado.
Entonces se hace el nudo a la basura.
Sí, sí.
I com una pinça... Se mete en la borsa, se mete...
Ah, posa el nus a la borsa.
És per agafar
el nus. Aquí arriba...
I també afavoreix que no se talli la circulació dels dits. Exacte. Que és aquella situació tan desagradable que la bossa talla la circulació.
I que no te hagan peste...
De la bossa, claro, això,
I que no te hagan peste las manos, que a veces coges la bolsa sí, senyor, i dices, madre sí, senyor, mía, eso sí, lleva ya...
S'ha de rentar les mans, eh?
Jo no me las lavo.
És un gran invent, eh?
Esto, claro, esto...
Mai.
Para nada.
Molt bé, però clar, vostè ha gastat diners per fer tot això, perquè entenc que això és assaig-error, no? S'ha gastat molts diners preparant això?
Esto lleva mucho tiempo para hacerlo.
Pero dinero.
Dinero esto no.
Però a vostè li ha costat diners?
Esto no, porque yo lo he hecho...
Con una impresora 3D?
Esto es todo trabajo manual mío.
Hòstia, tu, quina feinada, realment.
Que jo soy ebanista de...
Ah, amigo, haver empezado por aquí
també de les
eines.
Coronel ebanista.
Doncs, escolti, molt agraït que ens hagi acompanyat avui amb aquest invent que avui hem explicat a Catalunya Ràdio. Si alguna empresa que ho vol fabricar, que es posi en contacte amb el programa i el posarem en contacte amb vostè.
Esto no está patentado, pero esto es una cosa muy buena.
Hombre, pues patentado, que ahora te van a robar
la idea.
Pero bueno, la idea ya está ahí.
Registrada.
Luego esto...
Una medalla.
Ah, espera, que tenemos...
Está presentado en...
Sí.
En la feria de los inventos de Hospitalet.
Ah.
En el año 16 me dieron medalla de oro.
2010.
Al invento per l'invent de la màquina del cafè.
Medalla de oro, diploma y también una pieza muy bonita de cristal, que es un trofeo.
Ah, un trofeo.
Muy bonito.
Home.
Y luego estuvo hasta también en la feria de...
Al final.
De Rusia. Me dieron...
Una feria de
Rusia.
Diploma y el...
Al final, això és el que vostè lo acredita un poco como inventor.
Madre mía.
Sí,
señor.
Claro.
Está en ruso, ¿eh?
Miguel Piedrola, moltes gràcies per venir avui amb aquest invent de fixar la màquina de cafè, la cafetera. Sap greu que no vagi més enllà, però en tot cas, si algú vol posar en contacte, li facilitarem el contacte. Moltes gràcies, de veritat.
Gràcies.
Muy amable. Anem a l'oient pendent.
Els oients pendents, i em diu que és de Vilafranca, sempre posa Catalunya Ràdio.
Anem a les consultes dels oients pel Joel. Avui ens escriu el José, des d'un taller mecànic del Vendrell, ens envia, de fet, aquesta nota de veu al 636-36-0609.
Mm-hmm. Hola, Joel.
Hola, José. Escolta'm,
et volia preguntar per la Greta Thunberg.
Està menjant.
Sabeu alguna cosa d'ella?
Està menjant. Greta Thunberg.
Ha abandonat la lluita ecologista, s'ha rendit, o està malament de salut. És que m'estic preocupat, perquè... Fot anys, sortia a tot arreu, ja no surt enlloc.
Sí que és veritat, sí que és veritat. Aniré molt ràpid, perquè tinc poc temps. Hola, José, no t'ho creuràs, però justament fa uns dies jo mateix em vaig fer aquesta mateixa pregunta, no? On està la Greta Thunberg? On està?
Estudiant.
No. I vaig fer el que tu podries haver fet tu, de fet, perfectament, José, que és mirar a l'internet, i no. La Greta Thunberg no s'ha rendit ni ha abandonat la lluita. La Greta Thunberg, el que li ha passat és que ja no resulta adorable. Per què jo no resulta adorable, la Greta Thunberg?
Compte.
Doncs jo diria que per dos motius. El primer, perquè, com qualsevol persona que porti uns quants anys fotuda en moviments socials, està més cremada que el cendrer d'un bingo. Per què? Perquè la lluita contra el capitalisme és duríssima, José. És molt fotuda perquè tu tens com a enemic, tens un monstre poderosíssim, a qui mai no aconsegueixes fer-li ni pessigolles, però el pitjor és que com a companys acostumes a tenir gent pesadíssima i extremadament repel·lent. I això, tu, si mires fotos actuals de la Greta, se li nota els ulls. Ella només té 21 anys, segueix sent molt jove, però als ulls se li veu una barreja de ràbia i frustració que ja no resulta cuqui pels mitjans i les institucions que abans li reien les gràcies perquè la veien una nena pues, friki, inofensiva.
How dare you?
Mira, mira. How dare you? Perquè aquesta és l'altra, José, i la Greta segur que estarà d'acord amb mi. La Greta s'ha fet gran i ara no només denuncia el genocidi de dofins i balenes a mans del canvi climàtic, sinó que ha tingut la mala sort també i la mala idea de posar-se a denunciar també el genocidi de persones humanes palestines a mans de l'exèrcit d'Israel. I clar, això ja no és cookie, José. Això ja no són dobles pàgines a La Vanguardia ni portades a la revista Time. I per això ja no veus la Greta enlloc, José, ni crec que la vegis mai més, a no ser que sigui capaç de superar la temuda síndrome de Macaulay Culkin, perquè són moltes les joguines trencades per culpa d'un èxit infantil mal gestionat. El propi Macaulay, la Britney, el Joselito, la Marisol, l'Eric Beltran, aquell de l'Ordre del Fènix, Ricky Puig, Biel Duran, persones, tot elles, que un dia van ser prodigi i ara són adults completament trencats, que només troben consol en les drogues i l'autodestrucció. Esperem que no sigui el cas de la Greta i que se'n surti, com per exemple sí que ho va fer el Quim Gutiérrez.
Anem a la cançó pendent.
La cançó pendent. Pues mira.
No t'enrotllis, eh, Frank Lluís?
No tinc
gaire de temps. Les Maruja Limón, Yo no estoy pa eso, engegant a pastar fang les relacions tòxiques, com hauria de fer tothom.